capital usonenca.
Gràcies, Clàudia. Bon dia.
Bon dia.
Doncs fins aquí les notícies en xarxa. Ens actualitzen properament.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts als Sendes, programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local que parla de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Des d'ara i durant els propers 25 minuts ens submergirem en aquests tres continguts. En fem un primer tastet a través del nostre sumari. Un obrador que continua fent recuit de drap igual que quan es va fundar l'any 1972 i que fa visites guiades per ensenyar-lo a tothom. És a Ullastret, al Baix Empordà, i respon al nom de Cala Nuri. La Nuri Parals, segona generació del negoci, és qui ens ho explicarà en breus instants. De l'Empordà saltarem cap a la Noguera. Anem a un altre territori ple de personalitat, com és el Montsec, antigament conegut també com els Aspres de Balaguer. Farem una caminada des del Llogarret de Millà, al terme d'Àger, fins al Puig de Millà i un espectacular mirador sobre els embassaments de Canelles i el Congost de Montrebei. És la proposta senderista del Xavi Tió. Una ciutat plena de tradició als Països Baixos, que se situa just al costat de Rotterdam. Estem parlant de la petita, però encisadora, Delft. Si no us sona, no patiu, quedeu-vos amb nosaltres i en uns minuts el Josep Grau us n'explica moltes coses interessants que hi podeu fer. En marxa, doncs, un nou Sendes. Us hi sumeu? Veniu? Doncs va, que marxem. Anem al cor del Baix Empordà, al poble d'Ullastret. Ben abundants en són els seus encants patrimonials. L'església d'origen romànic de Sant Pere, el poblat prehistòric situat a uns 2 quilòmetres del nucli sobre el Puig de Sant Andreu. També la Llotja, que és una extraordinària plaça coberta d'estil gòtic. Les muralles medievals que envolten el nucli amb una desena de torres. Però què caram, si avui som a Ullastret, però no pas per parlar del seu patrimoni, sinó d'una cosa una mica més llaminera. Avui visitem Ullastret per conèixer i tastar un producte senyera del Baix Empordà, el recuit de drap. I ho fem a un obrador que, des de fa un temps, va decidir mostrar a tothom qui vulgui tot el procés d'elaboració 100% artesanal d'aquest tipus de formatge fresc. Veniu a fer la visita amb nosaltres? Doncs l'establiment és el Recuits Cala Nuri, un establiment que enguany compleix una xifra rodona, 50 anys. Ens rep la Nuri Parals, que és qui actualment regenta el negoci junt amb el seu marit, en Joan. La Nuri és la segona generació que s'hi dedica i ens explica els orígens d'aquest ofici familiar.
Això és una herència de la meva mare. La meva mare va començar a fer el recuit quan jo vaig néixer. Aquest any farà 50 anys ja. I ella va començar perquè a casa tenien ramats d'ovelles i cabres i allò que feien abans, que la gent munyís i es menjava les coses de casa i de l'hort i així, i va començar arrel d'aquí, a tenir més quantitat de llets i no saber què fer. I ella era una dona que no li agradava de ser una dona de pagès del camp, mai li ha agradat ella, i el bestiar i tot això. I ella va començar a fer proves i mira, i se va arriscar a vendre als restaurants i tenia el seu home i el seu pare i el meu avi en contra, que no volien que ho fes, perquè ella havia de ser una dona de casa abans. I ella es va espavilar, es va treure el carnet, es va embolicar a fer això i se'n va anar cap als pobles del voltant a vendre recuit.
Doncs parlem del recuit de drap, un producte genuïnament empordanès similar a un mató, només que, en el cas del mató, es cou dues vegades la pasta quallada i té una textura més granelluda. El recuit de drap, en canvi, només se sotmet a una cocció. El fan a partir de la llet de cabra, de quilòmetre zero, ja que procedeix de ramats que pasturen a Ullà, al massís del Montgrí. I una altra part de la matèria prima arriba de no massa lluny, de Terradelles, a prop de Banyoles.
I el recuit de drap és llet quallada, de cabra, nosaltres perquè només fem llet de cabra, pasteuritzada, bueno, primer la pasteuritzem, llavors la quallem i un cop està quallada la posem en draps, l'escorriguem en draps i la deixem escórrer que se surti tot el xerigot a poc d'avui per demà, no es ven fins l'endemà. I això en diguem el recuit de drap, perquè es posa amb el drap.
El resultat és un producte de textura fina i cremosa, semblant a una mousse. fet de la mateixa manera que la mare el feia, totalment artesanal. Això ho comprova tothom qui fa la visita guiada. De fet, la Nuri no deixa de treballar mentre explica als visitants tot el procediment.
Fem visites personalitzades, no juntem grups ni ara ni abans de la pandèmia, ho fem personal tot. Sigui la gent que sigui, tant és 2 com 10. La visita, ensenyem el que fem en el moment. El recuit de drap el veuen sempre, perquè el recuit de drap és una cosa que, com que és un producte tan fresc que només té 5 dies de durada, doncs en fem cada dia. Depèn dels dies que venen, ens ho peguen que fem el recuit i, a més, el flam, o el pastís, o el iogurt, però veuen el que estem fent. Però els expliquem tot. Els ensenyem la instal·lació de dins, com ho estem fent, les càmeres, i després ells fan preguntes, fan fotos, el que vulguin, i després, quan estan, els acabem amb una degustació del recuit, amb marmelades, amb mel, amb sucre, amb el que vulguin. Tenim unes taules aquí fora i després acabem la degustació.
Una visita que dura com a mínim mitja hora, en la que el més important és entendre el procés d'elaboració, ja que l'instrumental de què disposa l'obrador, en tractar-se d'un procediment artesanal, no és massa abundós.
Ho ensenyem tot, però no creguis que tinguem qui sap què, perquè tenim el pasteuritzador, que és l'essencial de bullir la llet. Ho hem de marxar per força. Tenim la premsa per premsar els formatges, perquè ha d'estar premsat durant unes hores. I tenim el forn per coure els flams i els pastissos. I llavors tenim la iogurtera per posar el iogurt. Tot l'altre ho fem tot a mà. Tenim una balança i un cassonet i el recuit els preparem a mà un per un. A les etiquetes els posem una per una. Tenim un cassó petit que fem el sucre dels flams, com qui fas tu el sucre a casa teu amb els flams. I anar bodant els flams un per un en el pot i els empleno amb un gerro un per un. I el iogurt també s'emplenen un per un amb un gerro. No ho fem amb màquines ni amb res.
El pasteuritzador de la llet, que és una cuva gegantina amb capacitat de prop de 500 litres, és possiblement l'estri que desperta més curiositat per la capacitat de llet que pot arribar a emmagatzemar. Però també impacta veure els recuits coberts pels draps, de la mateixa manera que es feia l'any 1972. El que sí que ha anat canviant des dels inicis i amb el pas del temps és la quantitat de productes que s'elaboren en aquest obrador obert a les visites. Al recuit de draps s'hi han anat afegint nous companys de viatge, una corrua de llepolies per fer venir salivera als amants dels làctics. Els dos fills de la Nuri, l'Eva i el Pol, també hi han fet les seves aportacions.
El primer va ser el recuit de drap. Llavors va sorgir el formatge fresc i el mató. Després, més tard, el formatge semicurat. I el iogurt no me l'he pas deixat. L'any 2017 va sortir el flam de recuit i el pastís de recuit. Això va ser invent de la meva filla. I l'any del confinament, el primer any, que va ser el 2020, va sortir l'invent del meu fill, el xuxu de recuit. I aquest any passat, el 2021, va sortir la mantega de cabra.
Mare meva, arribats a aquest punt, de ben segur que el que voleu saber és quan podeu anar a fer-los una visita. La Nuri Parals ens en dona tots els detalls.
Les visites són 10 euros... i telefònicament doncs se concerten. Un parell o 3 dies d'abans m'han de trucar o l'estiu has de més, perquè l'estiu és cada dia que en fem i està molt demanat, però amb un 2 o 3 dies d'abans normalment n'hi ha prou. Normalment els fem al dematins, perquè al dematins és quan es veuen més coses del procés. A la tarda no es veu gaire tantes coses i jo m'agrada ensenyar-ho tot, saps? Com més puc ensenyar, millor.
I això sembla que ho agraeixen els visitants, que entren a la pàgina web www.recuitsnuri.com, et busquen el telèfon de contacte, truquen i d'aquesta manera concerten la visita. O bé que s'hi presenten improvisadament sempre i quan vinguin exclusivament a fer compra. I sembla que, en tots els casos, repeteixen.
Venir a la zona d'aquí a l'Empordà ja és maco. El poble és meravellós. I si vens aquí a aquesta zona, el que diu tothom, no pots deixar de venir aquí i passar per Cala Núria. Almenys molta gent que passa per aquí ens ho diuen. És que és una tentació venir a aquest poble i entrar a casa teva. I quan veiem la botiga, tot això venim per comprar una cosa, però és que llavors ens ho enduríem tot. I n'hi ha que venen per una cosa i realment s'ho porten tot, fan unes carregades. I, bueno, i l'important és que tothom que ve, tothom repeteix. Això és el que m'agrada més.
Un procés d'elaboració que l'any 2003 va valer a la mare de la Nuri Mercader, l'honor de rebre la carta de mestra artesana de mans del president de la Generalitat, Artur Mas. Premi a un ofici que és sacrifici, embolicar cada pasta amb un drap per fer el recuit, o omplir cassons de flam amb el sucre caramelitzat fet al moment, un per un, tapar els recipients un per un i etiquetar-los un per un. La Nuri és conscient que una màquina escurçaria el temps d'elaboració i multiplicaria la producció, però aleshores ja no hi hauria aquell toc artesanal que dona valor als recuits de drap. ja no seria Cala Nuri d'Ullastret.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Vinga, anem d'excursió, anem a caminar una mica. I avui el Xavi Tió, que el tenim per aquí. Xavi, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard.
Ens porta cap als límits territorials entre Catalunya i l'Aragó.
Just. Em sembla que, d'altra banda, estarem d'acord si diem que hi ha llocs que podem qualificar de singulars, especials, grandiosos, monumentals, espectaculars, imponents, impressionants. Doncs tots aquests adjectius els podem aplicar a la proposta d'avui. Es tracta d'anar a pujar al mirador del Puig de Millà, que ens recompensarà amb unes vistes superbes sobre l'embassament de Canelles, a la Noguera Ribagorçana, com deies, fronterera amb l'Aragó, a ponent de la Vall d'Àger, és a dir, a tocar del Montsec d'Ares, que és el tram central del Montsec, aquesta llarga serra dividida en tres trams per les dues Nogueres i que separa les comarques precisament de la Noguera i del Pallars Jussà. És una proposta que, si la féssim lineal, seria una matinal que ens quedaria una mica curteta i que farem circular per allargar-la i acabar de conèixer una mica més el territori.
Doncs una proposta que podem dir, a més que els components d'aquest programa podem parlar-ne en propietat, eh? Perquè el Xavi, servidor, i el nostre tècnic Andreu l'hem feta conjuntament. Per tant, l'hem feta a consciència, eh? Els que fem possible aquest programa, els Sendes. Eh?
Vinga, ja ho hem desvetllat, no cal dir més.
Vinga, anem al punt de sortida.
Hem d'anar a començar a Millà, un poble
on
molt petitó, de 5 cases senceres, a l'extrem oest de la Vall d'Àger, on arribem després de passar per Agulló des de la carretera de Corçà. Des del poble en sortim per davant de l'estudi, l'antiga escola, un gran edifici al costat de la gran, entre cometes, pel tamany actual del poble, església barroca de Sant Pere, que ens indiquen l'antiga importància del poble, que havia estat el segon més gran de la vall, en contrast total amb la situació d'avui dia, que quasi sembla un poble abandonat. Passem per la Font de Millà, just a les últimes cases, i comencem a davallar. Més endavant, en un colze, trobem la Font del Cinto, amb uns safareixos i un aljub, tot en desús. Acabem de baixar a traspassar el barranc de les Arnes i comencem a remuntar per l'altra marge, per entre antigues feixes, avui ermes. Passem alguna barraca, alguna era i alguns ametllers i oliveres que encara sobreviuen. Per camí ben fressat, va fent ziga-zagues per entre un bosc d'alzines, amb alguns trams empedrats, va guanyant altura i comencem a veure el poble amb el taló de fons del Montsec. Al cap d'una estona, el camí s'aplana, revolta un parell de torrents i entra cap a la capçalera del barranc de l'Horta, on veiem uns corrals arrecerats a una paret balmada. Aquí el camí gira en un colze marcat a la dreta, en un trencall, i al poc arriba a la cova del Biot del Paraire, ran de camí. És una cavitat amb una entrada gran i una única sala d'uns 25 metres de profunditat per uns 15 d'ample i la cúpula arrodonida d'uns 12 metres d'alçada, on entrem per una rampa descendent que ens mena a la paret de la part septentrional de la sala, recoberta d'una capa de cristalls de calcita de considerables dimensions i poca consistència. Malauradament, quasi tots aquests cristalls trencats...
Escapçats, no? És a dir, s'ha trencat pròpiament el que és la pedra, no? El mineral.
El cristall, pròpiament, estan escapçats. També, a més, a la part dreta, sempre que no hi hagi sequera, hi ha un petit gur amb aigua provinent de filtracions. Vista la cova, reprenem el camí, passem per les runes del corral del Paraire i entrem en un altiplà insospitat, ple de càdecs de considerables dimensions, alternat amb zones de rascler, amb la calcària ben clenxinada d'esquerdes, i ja un darrer tram, ja de terra, ens du al Puig de Millà, alçada màxima de l'excursió, El camí no passa ben bé pel vèrtex geodèsic i continua a nord per baixar fins al proper mirador del Puig de Millà, arran de Cinglera, on la verticalitat de les parets ens sorprèn i veiem les aigües de l'embassament de Quinelles 500 metres sota nostra. El paisatge és aeri, és grandiós, és majestuós, en fi, tots els adjectius que li vulgueu posar, talment a vista d'ocell, banda i banda del riu. D'aquest primer mirador podem continuar encara un tros més a la vora del Cingle cap a nord, fins a una altra punta, encara més baixa, i aquí ja la vista és espectacular.
Encara millor, eh? Encara millor.
Sí, 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 encara és més bonica. Cap a nord veiem els tres sectors del Montsec ben definits, amb la bretxa de Mont-rebei que s'insinua al davant nostre. Veiem la paret d'Aragó, la de Catalunya, l'ermita de la Pertusa a l'entrada sud de Mont-rebei, el poble de Montfalcó a l'Aragó, Corçà, a Catalunya, sota nostra, el Congost de Fet, a la part més engorjada del riu, amb la petita torre de les Conclues que feia de vigia durant l'època medieval encinglarada sobre una dorsal calcària. Cap a l'oest arribem a veure ben bé fins la Sierra de Guara, veiem la Penya Oroel, al sud de Jaca, els Infiernos, és a dir, cims de 3.000 metres de la zona axial de Pirineu, la zona de Panticosa, veiem l'imponent massís del Mont Perdut, més proper al Cotiella, per darrere el Montsec veiem que treu el cap el Montsent de Pallars, i cap a llevant veiem tota la vall d'Àger fins la gran mola arrodonida del cim de Sant Mamet. I encara treu el cap per darrere de Collegats un tram del Cadí i el Puig Sobirà al costat del Port del Comte. Cap a sud veiem Los Picons, és una serra menor, i les Pales del vessant nord del Mont Roig amb Montserrat per darrere. És a dir, impressionant, aquesta és la paraula. Retornem al Puig de Millà, desfem un tram de camí i ens desviem pel damunt de la gran altiplanícia calcària, seguint un sendero molt poc marcat, fins a arribar a l'ampli i desolat Pla de les Bruixes, on trobem una pista que seguirem tota l'estona, va girant a l'est, i que a través del petit coll de Morell ens retorna a Millà després de passar encara pel santuari de Sant Llubí, un santuari, un edifici del segle XVIII, on, segons la tradició, es feia la benedicció dels ramats.
A distància recorreguda?
Doncs poc més de 15 quilòmetres.
Desnivell?
500 metres de desnivell positiu.
Temps?
7 hores en total, incloent-hi totes les parades i vistes i parades per dinar i el que calgui.
Grau de dificultat?
Jo li posaria 2 sobre 5, una mica pel desnivell i una mica perquè hi ha trams de camí poc còmode.
Referències?
I tenim la proposta d'aquest itinerari, el magnífic blog dels nostres companys angarristes, que és angarrista.com, que ara feia força dies que teníem oblidats.
I per això els recordem. Xavi Tió, fins a propera.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Hola, sóc en Josep Grau i avui us vinc a parlar del meu viatge que vaig fer a Rotterdam i Delft. Aquest viatge el vaig fer marcat amb una visita a un amic meu que està estudiant allà, a Delft. Hem fet una setmana on vaig visitar Rotterdam, Delft, La Haia i Amsterdam.
Doncs seguim el miniviatge per terres neerlandeses. Si en l'anterior programa el Josep Grau ens va portar cap a Rotterdam, avui no anem massa lluny, perquè de fet coneixerem Delft. A diferència de Rotterdam, Delft és una ciutat petita, d'uns 100.000 habitants, i de gaire més aviat tradicional, però alhora amb molt d'ambient universitari. De tot plegat n'aprofundim. Tot seguit, els quaderns del viatger.
Rotterdam i Delft les trobem en el sud-oest dels Països Baixos. Delft està una miqueta més cap a l'oest de Rotterdam i la trobem marcada en l'àrea metropolitana de Rotterdam. Delft és l'antagonisme a Rotterdam. És una ciutat clàssica, amb els seus canals. Canals n'hi ha per avorrir. I és bastant, entre cometes, quadriculada, o sigui, potser algú més que Rotterdam. I el que és una ciutat molt plana, es pot visitar amb bici. Tot el centre de Delft està tancat als cotxes, per tant, és molt segur, i passen els cotxes dels veïns només. És silenciós. La veritat és que veus gent passejant per tot arreu, i la veritat és que tant caminant com anant en bici és l'hora ideal per visitar. Els punts que més destacaria de Delft, sobretot, és la plaça del Mercat. A la plaça del Mercat ja hi trobem tres punts turístics clau. Un és la plaça en si, una plaça immensa. La plaça del Mercat és, per no dir que és la més gran d'Europa, una de les més grans. I trobem allà l'Ajuntament, que és d'estil neoclàssic, molt recarregat, molt maco també, vull dir, és un edifici que imposa. I a l'altra banda de la plaça, just davant de l'Ajuntament, hi trobem l'Església Nova. L'Església Nova és un dels, si s'hi pot pujar, a dalt a la torre, és un dels miradors més espectaculars que tenim de la ciutat. I just al costat de l'Ajuntament, uns carrers més cap endins, hi trobem l'Església Vella, que el fet característic és que la torre està inclinada 2 metres. Amb el pas del temps s'ha anat torçant i sobre el punt mig està inclinada uns 2 metres. A primera vista potser no ho veus, però quan fas una foto dius, no sé si tinc la càmera torçada o és que ja és la torre és la que està torçada. Després, passejar pel centre, igual que amb el districte que he comentat de Rotterdam. Passejar per Delft és una delícia. Carrers que estan florits, juntament amb els canals, està molt ben ornamentat. També molts edificis o moltes cases instagramejables, molta bicicleta que pugueu fer-li foto. Seria una mena d'Instagram d'Amsterdam, però sense tanta gent. I després, Delft va ser la ciutat on va néixer Vermeer, i hi ha un museu. No hi ha les obres oficials, però sí que hi ha les tècniques com pintava ell. Per tant, jo crec que també és una bona manera, una bona activitat per fer passar el matí. Es veu molt ràpid, potser amb una hora l'has vist, és una casa petitona. Val la pena veure també, no, com està fet el seu quadre més famós, no, que és el de la Noia i la Perla, com està fet el punt de llum. I després, sobretot, Delft és coneguda per la seva ceràmica blava. Hi ha el Museu de la Ceràmica, també a la vora del centre, i crec que també és una visita super recomanada. Doncs en aquest museu hi ha de tot, hi ha gerros, plats, hi ha rajoles, i el fet característic és que totes estan pintades de blau. Llavors, és la tècnica que porten fent, o que va fer coneguda Delft a la seva època des de fa molts anys, i la veritat és que ho segueixen fent, i ja en el mateix taller pots veure com ho fan. La veritat és que és una visita molt, molt recomanable. Igual, potser seria la top de Delft, perquè és l'emblema, no? La ceràmica aquesta blava. I després seria més, ja si t'agrada l'art, doncs anar a Vermeer. A Delft, en contraposició amb Rotterdam, hi pots comprar, hi ha molta, com he dit, allà el tema és la ceràmica, doncs pots comprar, hi ha botigues de ceràmica, hi ha botigues, sobretot molt comerç local, té un tret distintiu. Jo recomanaria un local de cuina típica holandesa que es diu Altuis Vinladera. Altuis, coneixen com Altuis. I la veritat és que és un restaurant que sembla que estiguis a casa teva. Entres en un menjador de casa i surts al jardí d'una casa. La terrassa és un jardí. És molt acollidor, cuina holandesa. I jo d'allà em quedo amb dos plats que vaig provar, que un és l'estampot, que és plat típic d'hivern, vindria a ser un trinxat de la Cerdanya a l'holandesa, amb puré de patates amb verdures, especiat al gust, amb curri o el que sigui, amb trossos de bacon, i després acompanyat amb botifarra negra, frankfurt, bacon, el que tu prefereixis. I després les bitterballen, que vindrien a ser les croquetes típiques d'aquí, però allà les tenen molt d'acompanyament, sobretot els pubs, quan vas a fer una cervesa, et posen unes bitterballen o les demanes. I no tinc més diferència, perquè l'explicació és una croqueta, no hi ha més. La cosa que destacaria a Delft, sobretot per temes de mobilitat, i una cosa que no he comentat, però a Rotterdam també la podem trobar, és el ser una àrea metropolitana tan extensa, pots arribar amb tram a qualsevol de les ciutats. En mitja hora t'hi plantes, i una de les parts bones, i el fet que em va destacar o que em va xocar més, és que per 6,5 euros pots alquilar una bici de la xarxa de trens o de mobilitat que hi ha allà, que tot està unificat, i per 6,5 euros tens bicicleta tot el dia. Cosa que, al ser un terreny pla, tot ple de carrils bici, i tot bastant estructurat a que la bici allà sigui el mitjà de transport, doncs et facilita molt les coses, i per viatjar o per moure't per la ciutat, la veritat és que val molt la pena, perquè pots veure moltes més coses a un ritme de passeig, agradable i molt bé de preu.
Doncs s'acaba aquí el recorregut per Delft i pels sendes d'avui. Recordeu que som un programa de la xarxa de comunicació local i que podeu tornar a escoltar-nos quan vulgueu i on vulgueu entrant a alacarta.cat/sendes-radio. Salutacions de tot l'equip que fa possible el programa, el Xavi Tió, l'Andreu Ortega, el Jordi Acosta i un servidor, en Jaume Monés. I tornem la setmana vinent. No ens falleu. Molt bona setmana i que tingueu, mentrestant, una molt bona ruta.
I'm living my dream with every breath.